Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'Hospital Ernest Lluch va ser un dels temes sobre els quals es va parlar molt al ple d'ahir, com ja ve sent habitual a les sessions plenàries. I vam poder veure com un tema especialment sensible, com és l'atenció sanitària, també es pot convertir en un tema molt sucós políticament. Dues mocions, una de l'oposició i una altra del govern, i l'abstenció del grup municipal que restava, resumeixen la manca d'unitat quant a la forma de demanar aparentment el mateix. Tots els grups volen que s'acceleri la construcció de l'hospital i que la Generalitat es comprometi a destinar el pressupost necessari per a que les obres puguin començar durant l'any 2011. Tots intenten pressionar la mateixa direcció, però amb eines ben diferents des del diàleg a les manifestacions passant pel debat parlamentari. Ara només cal esperar que el compromís del govern català arribi abans de les eleccions del proper 28 de novembre. I fet aquest apunt, passem a conèixer la resta de notícies destacades de la setmana de la mà de la nostra companya Laia Prats.
Ahir va tenir lloc la sessió ordinària del mes d'octubre del ple municipal amb 7 punts a l'ordre del dia. Us en explicarem els més destacats.
Aquesta setmana s'han conegut noves sentències en contra de l'empresa Oralit aconseguides gràcies al col·lectiu Ronda d'Advocats.
Coneixerem també què ens han preparat la Careta Teatre i la Regidoria de Joventut per celebrar el Halloween d'enguany.
Amb la regidora de Salut Pública, Gemma Edo, parlarem del primer cicle Més Salut que s'inicia la setmana vinent.
I us informarem dels nous cursos de convivència veïnal que aquesta setmana ha presentat l'Ajuntament de Ripollet.
La informació esportiva i la previsió meteorològica tancaran l'informatiu d'avui, 28 d'octubre. Comencem. Ben de dir que avui és 29 d'octubre. L'Ajuntament va celebrar ahir la sessió ordinària del ple d'octubre amb 7 punts a l'ordre del dia. Entre els acords presos destaca la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2011, que el consistori pujarà un 1,9%. També es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la cessió a la Generalitat d'una finca de 8.000 metres quadrats per a la construcció d'un nou institut a la zona Pinatons.
El debat es va iniciar amb un expedient amb 5 modificacions de crèdits, entre elles un moviment de partides entre regidories i la destinació dels 220.000 euros provenents del salari dels treballadors de l'administració per a l'amortització de crèdits. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, explicava aquest punt.
I donant compliment al decret, en el qual s'ha respectat escrupolosament allò que determinava, es fa la modificació de crèdits on totes aquelles retribucions que s'estableixen en el Reial Decret Legislatiu es destinen íntegrament a l'amortització de crèdits.
A l'expedient també estava inclosa una modificació del Patronat Municipal de Cultura de 20.000 euros per al programa Eduard, una altra de 33.000 euros per a inversions al Patronat Municipal d'Esports i una del Patronat d'Ocupació de prop de 63.000 euros per a la construcció d'una rotonda al carrer de la Mercè amb indústria i l'arranjament del carrer del Sol. Aquest punt va comptar amb l'abstenció del PP i el Compromís per Ripollet i els vots favorables de PSC i CiU. Amb dos grups de l'oposició van destacar estar d'acord amb algunes partides, però amb d'altres no, especialment la referent a la retallada del sou dels funcionaris. Així ho explicava Víctor Dieguez, portaveu del Partit Popular.
Podríamos estar más o menos desacuerdo desde el Partido Popular con las partidas que engloban cuatro de estas ajustes, de estos movimientos de crédito. Lo que pasa es que hoy excepcionalmente se ha mezclado con algo que nosotros entendemos que es muy importante, que no hay que pasar por ello de puntillas, y es que directamente del bolsillo, del sueldo de los trabajadores de esta casa van a salir 220.735 euros. Esto es la consecuencia directa, clara, con un número muy concreto, de la política socialista.
Com dèiem, un altre acord destacat va ser la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'any vinent, que el consistori pujarà un 1,9%. L'objectiu, segons la regidora d'Hisenda, ha estat la disminució de la pressió fiscal.
En aquest expedient, quan el govern municipal va començar a treballar aquest expedient, doncs tenia clara una cosa, i és que aquest expedient d'ordenances doncs l'havíem de titular o hauria de tenir el subtítol de que es proposa o que la modificació comporta una disminució de la pressió fiscal dels ciutadans de Ripollet. Aquesta proposta d'ordenances que avui presentem marcarà els criteris a seguir, doncs perquè amb aquest increment de l'1,9% és evident que ni tan sols arribarem a cobrir l'augment de revisió d'aquells contractes que l'Ajuntament té en vigor.
Aquest punt va comptar amb els vots en contra del Partit Popular i Compromís per Ripollet i els vots a favor dels grups de l'equip de govern, PSC i CiU. Mentre que el grup popular va demanar la congelació dels impostos, donada l'actual situació econòmica, el Compromís per Ripollet va parlar de diverses mancances. Escoltem Jordi Martínez del Compromís.
En primer lloc, amb el tema dels ajornaments, no estem d'acord en que es penalitzi amb interessos de demora a retards en el pagament als ciutadans en general. Creiem que s'hauria de posar un límit monetari a partir del qual es cobreixin aquests interessos. Tampoc no tenim gaire clar com s'ha de demostrar la falta de tresoreria per poder ajornar els pagaments. En segon lloc, des del vessant polític no s'ha obert cap mena de procés participatiu a la població en general. En tercer lloc, com cada any, continuem estant en contra de com es fa l'aplicació de l'IBI.
Un altre punt del ple va ser l'aprovació definitiva del compte general de 2009 amb el vot en contra del PP, l'abstenció del Compromís per Ripollet i el vot favorable dels grups de govern.
El debat més ampli es va desenvolupar al punt de les mocions. A la primera, presentada pel Partit Popular sobre l'endarreriment a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, els dos grups de l'equip de govern van presentar una contramoció.
Tot i que el Compromís per Ripollet va proposar retirar-les per treballar una moció unànima, davant la negativa del PP es va passar a la votació. Sentim els acords proposats pel Partit Popular.
Primer, manifestar públicament la reivindicació de la construcció del nou hospital com a prioritat d'aquest Ajuntament. Segon, el compromís dels màxims responsables d'aquest Ajuntament de no fer cap més aparició pública ni convocar els mitjans de comunicació responsables de la Generalitat fins que l'inici de la construcció de l'hospital s'hagi produït. Tercer, comunicar aquest acord als veïns afectats a través dels mitjans locals. Tercer, anul·lar cap aparició que estigui prevista que entri en col·lisió amb aquest acord.
La moció de PSC i CiU, per contra, feia un extens repàs de les gestions fetes pels ajuntaments afectats i la Generalitat des de l'any 2004 fins ara per a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i demanava al govern català un compromís abans de les eleccions autonòmiques per agilitzar la seva construcció i iniciar les obres durant l'any 2011. Finalment va prosperar la moció conjunta presentada per PSC i CiU, ja que el PP va recolzar la seva i el cop s'hi va abstenir. El regidor convergent Xavier Peñarando va recordar que la moció del govern destacava també l'esforç dels veïns i va voler aclarir que l'endarreriment en el calendari previst s'ha produït des de juliol.
Una cosa que jo sí que crec que és important i crec que s'ha de remarcar és que en la seva exposició el senyor Dieguez diu que el calendari no s'ha complert. I bueno, no s'ha complert el calendari que el senyor Dieguez o el seu partit o el seu grup o no sé qui de vostès o que en nom de qui parla vostè diuen que no s'ha complert. Perquè per part del govern ja s'ha comentat en diverses vegades que el calendari fins al mes de juliol s'estava complint.
El regidor del Compromís, Jacint Padró, que s'hi va abstenir, advocava per la unitat i la contundència respecte a aquest tema.
Si hem de fer alguna cosa unànim, des del COP, des del Compromís, només hi ha una solució, és agafar autobusos i una manifestació a Barcelona i una altra i una altra. Quants escrits hem enviat des d'aquest ple? Si volem l'hospital, haurem de picar de peu, si no, no tindrem l'hospital. Això és evident. És evident que una delegació d'alcaldes sigui tractada d'aquesta manera vol dir que a veure, no hi ha diners, no hi ha voluntat, etc, etc.
La regidora socialista Rosa Maria Martín va explicar per la seva banda que algunes de les informacions aparegudes a la premsa sobre la reunió entre els alcaldes i els consellers Castells i Geli no eren certes i que confien en un compromís del govern català abans de les eleccions.
Confiamos que antes de la celebración de las elecciones al Parlament, el gobierno confirme su compromiso para la construcción del hospital. Eso es una política activa, señor Dieguez, ir a hablar con la Generalitat. Queremos manifestar desde el Grupo Municipal Socialista que continuaremos dedicando todos nuestros esfuerzos para que las obras comiencen en el 2011.
La segona moció va ser presentada pel Compromís per Ripollet a proposta de les entitats organitzadores de la segona marxa contra l'atur i va comptar amb la intervenció de Jesús Plaza, membre de la plataforma organitzadora. El document es divideix en dos blocs principals. D'una banda, les mesures que afecten directament a la política municipal i d'altra, les que es dirigeixen a administracions superiors. Aquestes eren algunes de les propostes d'acord.
Queremos que los ayuntamientos muestren el compromiso para luchar dentro de su municipio para conseguir una ocupación estable de calidad y en el mantenimiento de los derechos sociales. Al mismo tiempo pedimos que se cree una bolsa de trabajo por el propio ayuntamiento, gestionada de forma transparente y con la participación de las entidades sociales del municipio. También es importante que los ayuntamientos intervengan en los desahucios por impago de hipotecas y alquileres y para conseguir moratorias. Y al mismo tiempo creemos que es necesario que desde los ayuntamientos se garantice el reparto de alimentos y la creación de comedores sociales para las personas más necesitadas.
Finalment, la moció no va prosperar en obtenir l'abstenció del PP i els vots en contra de PSC i CiU. Els grups que conformen l'equip de govern, tot i mostrar-se d'acord amb l'esperit de la moció, van assegurar que alguns acords no eren assumibles a nivell municipal. Així ho explicava la portaveu socialista Rosa Maria Martín.
Consideramos que desde el Ayuntamiento de Ripollet se tiene en cuenta el colectivo al que se refiere esta moción, con los medios y competencias con los que contamos, tanto en los últimos años habiendo aumentado de forma considerable las ayudas sociales como con el fomento del empleo, no solamente con los planes propios, sino fomentando las obras por administración directas que va a hacer este ayuntamiento para contratar gente directamente del paro. Pero repetimos que el hecho de que esta moción contenga ciertos acuerdos que en estos momentos no son asumibles por parte de este ayuntamiento nos hace votar en contra.
El ple va finalitzar amb el torn de precs i preguntes on el grup del Compromís per Ripollet va realitzar a l'alcalde un bon nombre de qüestions relatives al preu dels pisos de protecció oficial i a les condicions hipotecàries ofertes als adjudicataris. L'alcalde Juan Parralejo, que va assegurar que el preu fixat era el més baix que marca la llei, es va comprometre a consultar la resta de preguntes a l'IMSOL i contestar per escrit.
Parralejo va tancar el ple anunciant un ple extraordinari el proper dimecres 3 de novembre per realitzar el sorteig de les misses electorals de cara als comicis autonòmics. I continuem parlant de l'hospital perquè abans de la celebració del ple l'Ajuntament va informar que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya havia comunicat als alcaldes i alcaldesses de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet que les properes setmanes s'adoptarà un acord que confirmarà el compromís del govern en la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Aquest és l'anunci fet pel govern de la Generalitat després de la reunió que va mantenir recentment amb els alcaldes vallesans.
La presidenta de Torn de la Mancomunitat de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac i alcaldessa de Montcada, Maria Elena Pérez, va comentar al respecte que estan a l'expectativa. Segons Pérez, tot i que l'anunci del retard de la licitació de les obres els genera certa preocupació, ara tenen el compromís de la Generalitat de que el projecte continua endavant i esperen que en breu es confirmi la data d'inici de les obres. L'Hospital Ernest Lluch es construirà en els terrenys de l'antiga fàbrica Redosa entre Montcada i Reixac, Cerdanyola i Ripollet. L'edifici constarà de 6 nivells, una planta inferior on s'ubicaran els serveis generals de l'hospital, la planta d'accés i el primer nivell que acollirà la totalitat d'àrees assistencials i les tres plantes restants, que és on s'ubicaran les 10 unitats d'hospitalització. L'edifici disposarà d'una superfície construïda de prop de 40.000 metres quadrats i 8.500 metres quadrats d'aparcament. La seva construcció es farà tenint criteris sostenibles i amb un cost total previst d'uns 97 milions d'euros.
I aquesta setmana s'ha tornat a parlar del tramvia. El COP Compromís per Ripollet creu que el traçat del futur tramvia que passarà per Ripollet no serveix per a la majoria de ciutadans, ja que no passarà pel centre. Així es desprèn de la documentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, segons assegura el grup de l'oposició en una nota de premsa.
El Compromís per Ripollet considera que només servirà perquè els ciutadans de Montcada arribin amb facilitat a l'Hospital Ernest Lluch, ja que la previsió és que entri pel carrer de Sant Jaume, passi per Balmes i a l'alçada del carrer de Cot giri cap a Cerdanyola. El pla contempla una línia de tramvia que connectarà Montcada amb Sabadell, passant per Ripollet, Cerdanyola, la Universitat Autònoma, Sant Cugat, Badia i Barberà. Segons el regidor del COP, Eduardo Jiménez, el nou tramvia hauria de passar pel centre i permetre que qualsevol habitant de la vila millorés la seva connexió en transport públic amb les ciutats del voltant. També creu que no és admissible aquesta supeditació dels interessos de Ripollet als de Montcada i considera que el govern municipal ha de canviar la seva mentalitat de servilitat i de poca ambició.
En resposta a aquestes declaracions, l'equip de govern, format per PSC i CiU, ha acusat el compromís per Ripollet de desinformar i generar discòrdia amb la seva crítica al possible traçat del tramvia. A més, ha retret al grup de l'oposició que s'assalti l'acord de la Comissió del Ferrocarril de no utilitzar aquest tema estratègic amb interessos partidistes i dificultar el consens. El passat dilluns, la diputada del Parlament del Partit Popular, Eva García, va visitar Ripollet per donar una conferència sota el nom Soluciones contra el Paro. Una quarantena de ciutadans, juntament amb representants de les diverses delegacions del Partit Popular a la comarca, van assistir a l'acte.
García va realitzar una anàlisi crítica de la situació econòmica actual, així com de la gestió del Partit Socialista, tant en l'àmbit general com en l'autonòmic.
680.000 personas hoy en Cataluña se encuentran sin trabajo. Los socialistas son unos expertos en culpar de esta situación a la crisis internacional, a la crisis mundial y muchas veces al propio señor Aznar. Pero en cualquier caso, pues deciros que Cataluña está peor que muchas comunidades, que la mayoría de comunidades autónomas de España, y además España está a la cola de Europa. Por tanto, pues creo que voy a deciros de cómo está Cataluña respecto al conjunto d'Europa, ¿no?
També va voler destacar l'augment d'atur que ha patit Catalunya en els últims anys, així com la disminució del nombre d'autònoms. Després de l'exposició de l'actual situació, va donar a conèixer les directrius i mesures que planteja el Partit Popular per acabar amb la crisi econòmica.
Nosotros creemos que reduciendo el número de consejerías de la Generalitat Catalana de 15 actualmente a las 11 que perfectamente podría tener, pues con esto la Generalitat de Cataluña se ahorraría 1.500 millones de euros. Los políticos lo que debemos hacer es crear el marco fiscal, crear el marco adecuado para que se pueda generar estos puestos de trabajo y para que las pymes puedan generar trabajo y, por tanto, riqueza. Nosotros, una de las propuestas fundamentales y primeras que proponemos en cuanto a la rebaja de los mismos sería, como les comentaba antes, dejar sin efecto esas cuatro subidas de cuatro impuestos que hizo el señor Montilla a fecha 30 de junio con efecto 1 de julio, haciéndolo coincidir con la subida del IVA para que tuviera menos repercusión mediática.
La diputada, a més, va qualificar les properes eleccions del 28 de novembre com un dels moments més importants i més crítics dels últims temps.
D'altra banda, el president de Noves Generacions de Ripollet, Francisco Javier Tàpia, ha estat escollit al comitè electoral del Partit Popular per formar part de la llista electoral per la província de Barcelona.
Tàpia es va mostrar molt content per la seva incorporació, ja que considera que aquesta mesura recolza el treball realitzat al llarg dels últims anys al municipi i a la comarca.
El col·lectiu Ronda d'Advocats ha aconseguit 7 noves sentències a les quals es condemna Uralit a pagar 600.000 euros als afectats per inhalació d'amiant en concepte d'indemnitzacions per danys i perjudicis. Amb aquests veredictes, les indemnitzacions fixades pels tribunals contra Uralit arriben a assolir una xifra superior als 2 milions d'euros.
Des del mateix col·lectiu es denuncia el gran retard amb què arriben les sentències a causa de les contínues accions judicials que interposa Uralit i els impediments de l'administració. Des de l'assessoria judicial s'assegura que aquesta política de desgast dona els seus fruits, ja que els afectats empitjoren dia a dia i sovint les resolucions definitives arriben massa tard. Més de 1.000 persones moren cada any per aquesta causa i moltes més pateixen una malaltia que les impossibilita totalment. El desconeixement dels drets per part dels afectats, la dificultat per aconseguir bons diagnòstics o la manca d'informació per part de l'administració són els arguments que planteja el col·lectiu Ronda davant la dificultat d'aconseguir aquest tipus de sentències.
La Direcció General de Protecció Civil va alertar dilluns del robatori d'un equip per mesurar la densitat i la humitat del terreny que conté dos fonts radioactives. El robatori es va produir diumenge a la tarda al laboratori de les obres del carril Busbau de la C-58.
Segons va informar el Consell de Seguretat Nuclear, es tracta de dos fonts doblement encapsulades i de baixa activitat que no presenten riscos radiològics si l'equip no s'obre ni es destrueix. La màquina és propietat de l'empresa Geotecnia i Cimientos S.A. amb seu social a Madrid. Es tracta d'un equip de color groc amb forma de caixa, nansa metàl·lica en la part superior, pantalla de vidre amb un teclat numèric i un tub metàl·lic on s'allotja una de les fonts radioactives. Des de Protecció Civil s'ha fet una crida per tal que si alguna persona el localitza eviti la seva manipulació i avisi immediatament el telèfon d'emergència 112.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio els dilluns també són un espectacle. El setè Art d'Atelier és el programa especialitzat en cinema i teatre de Ripollet Ràdio. Posa't còmode perquè els dilluns, de 8 a 10 del vespre, t'oferim una sessió completa. Crítica, avançaments de cartellera, entrevistes, repàs de les estrenes i les millors bandes sonores. Si t'agrada el teatre musical, també tindràs les darreres novetats del que es fa aquí i arreu del món. I només el setè Art d'Atelier t'informaran de què es fa al nostre teatre auditori. Deixa't guiar pels que en saben. Joana Raja i el setè Art d'Atelier, un dels programes més veterans de l'antena local. Els dilluns de 8 a 10 del vespre a Ripollet Ràdio. Seu a la butaca i prepara't per l'espectacle.
A Ripollet Ràdio els dijous, de 5 a 6 de la tarda, escoltem podcast. Una setmana parlem de cine i l'altra de televisió. Des de Mallorca ens arriba al cinema, de la mà de 00 Podcast. I a cavall de Madrid i Barcelona, la tertúlia televisiva amb OTV Podcast. I si el dijous no ens pots escoltar, ho repetim el diumenge de 2 a 3 de la tarda. Inexcusable.
It,
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, fiscorns, les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
Estigues informat de les darreres novetats del món del teatre.
La Careta Parla.
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
Notícies.
Bromes.
Entrevistes.
Radioteatre.
Tot el que necessites a...
La Careta Parla.
El 91.3 Info.
El proper dimecres, la Regidoria de Salut Pública engega una nova iniciativa. Es tracta del primer cicle Més Salut, nascut amb l'objectiu de crear un espai de reflexió i coneixement entorn a alguns dels temes més actuals i que estan relacionats amb la salut. Per parlar-ne avui ens acompanya la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet, Gemma Edo. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda als nostres estudis. Volíem parlar d'aquesta iniciativa. És el primer cicle Més Salut. Com neix aquesta idea?
A veure, nosaltres teníem, anat fent moltes coses des de la regidoria, hem anat fent unes publicacions, anem fent el calendari, i cada vegada teníem més iniciativa a fer més coses. I a poc, doncs, nosaltres anàvem tenint cosetes a fer. I les anàvem fent sueltes, participàvem en moltes activitats, amb gent activa, amb medi ambient, hem participat en moltes regidories, i al final hem dit, bueno, doncs fem una nosaltres i seguim participant amb les altres regidories. I va néixer amb això, d'aquesta manera, de poder donar un servei diferent i explicar les coses diferents i fer una cosa completament que no sigui només salut, sinó que salut pública són moltes coses i que la gent ho pugui veure.
Aquests són els objectius principals, podríem dir.
Sí, els objectius principals, que no només... la gent es pensa que salut és només malaltia, curar la malaltia, i no, salut pública...
Parlem de salut, no?
Exacte, hi ha moltes més coses a parlar.
I com heu triat les temàtiques de les diverses conferències i tallers?
A veure, hem volgut que sigui una cosa que sigui per tots, tant de grans com per petits, vull dir que tenim coses per joves, tenim coses per gent gran, tenim coses per pares per parlar amb els joves, tenim coses per dones... I tenim coses per tothom, pràcticament, sí.
I a més és una altra tònica que continua amb aquest cicle, que és el fet una mica també de la col·laboració interdepartamental, que costa de dir-ho,
sí.
Amb d'altres àrees de l'Ajuntament, no?
Sí, nosaltres ja havíem col·laborat moltes vegades, i aquesta vegada doncs també seguim col·laborant també amb el que és gent activa i amb el que és amb joventut, en aquest cas. Amb aquests tallers col·laborem amb joventut i, a més, amb gent activa, amb gent gran.
Imagino que l'àrea també d'atenció primària doncs és el que més col·labora, metges, infermeres...
Sí, col·laboren de diferents estils. També col·laboren del poble veí, no només d'aquí.
De Cerdanyola.
De Cerdanyola. Col·laboren també de Cerdanyola, col·laboren d'aquí del CAP, i col·labora gent de diferents llocs, com, per exemple, la Diputació... com per exemple l'Aven és una marca de coses per la pell i ens farà un taller per parlar de la pell, no parlar d'Aven, parlar de la pell.
Doncs anem a parlar una mica d'aquestes trobades. Comenceu amb una conferència sobre menjar bé.
Exacte.
En positiu, no?
En
Podem
positiu.
Dir que totes les activitats són en positiu.
Totes són en positiu. Aquesta sobretot parla de veure com pots coure's, com pots... les diferents coccions que pots tindre a l'hora de fer alimentació saludable, les diferents dietes, què és el que volem menjar per sentir-nos més bé. Totes aquestes coses és el que nosaltres... I aquest és el que fem nosaltres juntament amb gent activa de serveis socials.
Hi ha un altre tema de gran actualitat, que és la prevenció del càncer de cèrvix.
Sí, això és... una cosa que a mi em va sorprendre molt. Jo vaig anar a una presentació que vam fer a Cerdanyola i em va agradar moltíssim, i els vaig parlar a veure si la podríem fer aquí a Ripollet, una mica de presentació, explicar a la gent què és. Molts tenim una miqueta de por, tot el que és la vacuna del papiloma, què pot ser, què pot passar, I ens treuen una mica de por i ens expliquen què és el que pot passar si no poses la vacuna. Llavors, i què, quan tu tens, llavors, què és el que s'ha de fer, quins són els mitjans que tenim aquí. Mm-hmm. Això ho fan des de ginecologia, de la part del pont. Perdó, l'anterior el feien de Diputació, eh?
Mm-hmm. Hem de dir que aquesta xerrada, càrrec de Pilar Soteres, la fareu al CIP. O sigui que també intenteu...
Sí,
descentralitzar una mica, no?
Utilitzen dos. Nosaltres sabem que el Centre Cultural està molt ple, i està hi ha molta gent, i llavors hi ha coses que sí que les farem al Centre Cultural i altres que hem buscat un altre lloc que tampoc no és gaire lluny, sinó les sales del CIP, que també és bo que les conegui la gent.
Mm-hmm. Abans comentaves aquestes activitats també preparades pels joves, i és que també teniu un parell de conferències dedicades a ells, una sobre el cànnabis i l'altra sobre piercings, tatus, implants, més tot de molta actualitat. En què consistiran? Explica'ns una miqueta.
A veure, aquestes dues es faran al cafetí. Aquestes dues xerrades es faran al cafetí. El cànnabis, sobretot, és parlar sobre realitat i mites. I a vegades tenen els nois una certa intenció que no saben ben bé què és, i llavors el que es fa és intentar explicar la vessant educativa i la vessant sanitària. A més, es farà d'una forma amena, engrescadora, perquè ja que són joves, a partir de 15 anys, doncs, poden preguntar. L'altra, del piercings i tatús, aquesta la faran una psicòloga del CAS, i la del piercing la farà una pediatra del Cap Serra Parera. I aquesta el que farà és explicaran lo que visualment que són els tatus, els piercings, els implants. Els implants no són els de pit. Són unes boletes o coses que es fiquen a sota la pell. És una cosa molt, molt rara. Però t'explicaran què és el que pot passar, quines coses et poden passar si fas això. Tu t'ho pots fer igualment, però et sapiguen quines poden ser les conseqüències d'aquestes coses.
És una mica la política d'informar perquè ells puguin decidir amb total informació.
Exactament.
I amb llibertat, no?
Sí.
Hem de dir que també, com tu deies, hi ha la participació del Cap Serra Parera, perquè farà un taller de Tai Chi.
Sí, ja hem fet diverses vegades amb gent activa els tallers de Tai Chi, i aquesta vegada també ho fem nosaltres. Fem dos seguits, som reduïts, grups reduïts, s'ha d'apuntar la gent, són els únics que s'ha d'apuntar la gent. És aquest i el de tatús, el que fa la gent de Serra Parera. I llavors, doncs, bueno, que qualsevol que vulgui, ja saben, es poden apuntar a Salut Pública, al correu o a qualsevol lloc que ells creguin convenient. Nosaltres estarem encantats de rebre'ls.
A més, una activitat que sempre té molt bona rebuda, no? O sigui que ja imagino que els tallers ja els feu sobre segurs de demandes de la gent, no?
A veure, aquest de Tai Chi sí que ja l'ha fet ja bastanta gent. Els altres són bastant nous. Això de menjar també s'han fet moltes coses diferents. Però hi ha els altres que són bastant nous. No sabem què tal tindrem la resposta, però creiem que són prou interessants. Com, per exemple, permeten que m'avanci jo, però tenim la col·laboració de les farmàcies de Ripollet, fent una xerrada sobre el bonus dels medicaments. Hi ha quatre farmàcies que ho fan. Espero no deixar-me cap. Em sembla que és la Costa, la Bonet, la Selva...
I la Rincón.
Això, que no em deixi cap.
Mirant la xuleta aquí.
No em deixi cap. Aquesta justament la farà Boquet. Entre tots quatre hem decidit que ho faci Boquet. Però bueno, és una cosa que nosaltres no hem volgut, que la gent de farmacèutica participés també amb els nostres tallers.
I com tu deies també, la marca Ben, que també participa, no?
Sí, nosaltres sempre amb el que ha sigut campanya de la calor, no cada any, perquè és a vos a massa. Llavors, sí, nosaltres hem demanat col·laboració amb diferents empreses, diferents com l'aigua i com Avent, que és la que ens posava la protecció solar. I quan anem a fer això, anem a preguntar, voleu fer un taller vosaltres? Ens podeu explicar alguna cosa? Creieu que... I, bueno, encantadíssims... I amb moltes ganes ens faran tot un taller per poder explicar de la pell.
Mm-hmm. Sexe, parlem-ne.
Sí, parlem-ne.
Això, amb qui parlem?
A veure, això és més adreçat als pares.
Pot semblar que no, però...
Pot semblar que no, però és més adreçat als pares. Per què? Perquè nosaltres creiem que... Pot vindre tothom, eh? Això no tanquem. Però perquè... És bo que els pares parlin amb els seus fills sobre sexe. La comunicació a vegades és molt complicada amb aquest tema. A més, aquesta la fem juntament amb la regidoria de joventut. i es farà el dia 2 per lo que és el commemoració
del el 2 de desembre,
exacte, mm-hmm. De lo del SIDA, i és per també trencar mites, tabús i orientar les famílies sobre la importància de parlar del tema amb els fills. És que és molt important. És un... Nosaltres a vegades sembla que parlar el sexe amb els fills és dir, bueno, uf. I si tu des de petits, des de sempre, els hi vas parlant, arribarà un moment que ells et poden fer consultes o preguntar. Tampoc, a veure, dirà, mama, escolta, que... No, no, això no, però... Però sí una miqueta de poder preguntar i poder donar respostes a coses que a vegades no saben o no tenen precaucions.
El tema de la salut sexual, doncs és un tema de salut, no? Que també us importa.
Sí, sí.
Hem de dir que el fet d'intentar condensar tot això en un cicle, que a més és el primer, no vol dir que la regidoria deixi de fer, com tu dius, altres activitats, no?, durant l'any amb altres regidories.
No, que va, que nosaltres... Això és una cosa que feia molt de temps que tenia moltes ganes de fer-ho, ho hem pogut fer, però això no té res a veure que no participem. Nosaltres sempre estem oberts a participar en qualsevol regidoria que demani, o demanar que qualsevol que ens demani un consell o qualsevol cosa que ens demanin. Nosaltres encantadíssims de poder participar.
Mm-hmm. Quina previsió teniu de participació?
A veure, no estic molt segura, no he pogut parlar gaire, estic així com una mica... Estic al 50% jo de feina, és una miqueta complicat, però bueno, estem preveient que vindrà gent, però sobretot aquest, el primer, que és el que costa sempre una mica més començar, com ja és una cosa de la gent activa, hi ha gent que ja va venint, doncs també ja és una participació que és bastant gran.
Mm-hmm. Són activitats que es desenvoluparan durant tot un mes, des del 3 de novembre fins al 2 de desembre. Penseu que això podria passar com per exemple el cicle Gent Activa, que al final es fa durant tot l'any i va començar fent-se només durant un mes, després 3 mesos a l'any, ara ja tot l'any no hi ha manera de parar per la demanda?
A veure, nosaltres tot just comencem i primer volem veure com funciona això i a veure què fem. Una vegada veiem com funciona ja parlarem, perquè no, a vegades no es pot fer tot el que un vol. Nosaltres volem fer moltes coses, però a vegades
que
no tot es pot fer.
També hi ha una qüestió de pressupost.
Hi ha qüestió de pressupost i qüestió de temps, perquè clar, s'estan fent altres coses. Penseu que tenim gent, sí, però clar, la tècnica que tenim doncs també ha de fer inspeccions als llocs dels bars, els menjars, a totes les botigues, ara, a les botigues que tinguin menjar. Llavors s'han de donar autoritzacions sanitàries, s'han de fer inspeccions, s'han de fer coses. Tenim altres coses que també portem a salut pública, com són els animals de companyia, com són la part de DDT, desinfecció, desinfecció i tota aquesta que tampoc no agrada, però també la tenim nosaltres. Tenim el que és la promoció de la salut, tenim els instituts, tenim les escoles. Vull dir que fem molta cosa. A vegades no es veu tota la cosa que es veu. I la revista, que de tant en tant, només, la podem treure.
Allà podem veure i trobar també molta informació. Doncs només dir, les persones que vulguin participar, què han de fer?
A veure, es poden adreçar a la Regidoria de Salut Pública al carrer La Salut, número 1, trucant al telèfon 93 504 6007 de 8 a 3 i si no, qualsevol, enviar un correu a salutpublica@ripollet.cat. En qualsevol d'aquestes coses nosaltres els atendrem perfectament.
Doncs ja saben que també tota la informació dels tallers la poden trobar a la web municipal ripollet.cat. Nosaltres doncs, només adreçar a tothom el 3 de novembre, que comencen aquestes activitats a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural amb aquesta xerrada Menjar Bé per Viure Millor. I agrair la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet, la Gemma Edo, que ens hagi acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé aquest primer cicle, que n'hi hagi molts.
Esperem que sí.
Gràcies.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'Ajuntament de Ripollet organitzarà dues sessions del curs La gestió de la convivència a les comunitats de veïns. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar a conèixer als ciutadans quina és la normativa que regula les relacions de veïnatge.
El curs a càrrec de l'advocat i mediador Fernando Espinós tractarà diversos continguts, tal i com detallava el tinent d'alcalde delegat de convivència, Ferran Tornell.
la normativa referent a la gestió de comunitats de veïns, sobretot amb els elements que tenen a veure amb aspectes com l'organització de la comunitat, eines de gestió, funcionament, etc. No? Que és per on venen sobretot els problemes principals gairebé sempre. Els càrrecs, les reunions, la durada dels càrrecs, fins quan pot estar, fins quan no pot estar el president, etc. Drets i deures dels propietaris, i la pèrdua de drets per deutes amb la comunitat, etc. Coses que, bueno, que estan al dia a dia i que moltes vegades, jo estic segur que les associacions de veïns reben segons quines preguntes que ni el mateix s'ha de contestar.
La primera d'aquestes sessions es durà a terme el proper dimecres 3 de novembre a l'Associació de Veïns de Sant Andreu i la segona serà el dia 23 al Centre Cívic de Can Mas. Ambdues iniciaran a les 6 de la tarda i finalitzaran a les 9 del vespre. El representant de Sant Andreu, Juan Bernal, explicava el principal benefici d'aquestes sessions.
Todas las comunidades de propietarios, hay muchos problemas cotidianos que no lo desconocemos y le hacemos la consulta a uno como el que toma el remedio casero, un medicamento, se medica por su cuenta y el otro quizás sea más espabilado o tenga mejor pico y se lo explica así a su aire. Yo creo que está bien que lo explique uno que realmente sepa lo que está explicando o la pregunta que tú le has hecho, que te conteste bien.
Per realitzar la inscripció a aquest curs gratuït només cal anar a l'oficina de mediació al Casal de Joves de Ripollet o enviar un correu electrònic a l'adreça mediacio@ripollet.cat.
Un any més, la Careta Teatre es prepara per celebrar la nit de Halloween i ho farà amb el túnel del terror. Aquesta vegada, Ripollet serà testimoni d'una investigació paranormal a una antiga mansió ubicada al centre cultural. Molta gent diu haver vist aparicions i sentit crits i sorolls estranys. Especialistes en el tema esotèric de tot el món arribaran a Ripollet demà dissabte per investigar aquests fenòmens.
L'espectacle començarà a 6:45 al pati del centre cultural i tindrà un preu de 2 euros per persona. A més, l'entitat organitzarà una tòmbola, vendrà castanyes i moscatell, samarretes i berenar.
Els més menuts també tindran la seva pròpia celebració avui divendres amb la Caseta del Terror, també al Centre Cultural, i que es durà a terme a càrrec dels grups infantils de l'entitat. Aquesta activitat començarà a 6:45 i serà gratuïta.
Els assistents també podran gaudir d'animacions i diferents activitats per engrescar la festa al pati del Centre Cultural. I els joves de la ciutat tenen una cita també aquesta tarda a partir de 6:00 al cafetí del Casal de Joves, on podran passar una terrorífica vetllada al túnel del terror. Aquesta activitat és per a nois i noies a partir de 12 anys i està organitzada pels mateixos joves del cafetí.
El cerdanyolenc Miquel Pons s'ha endut el primer premi al 9è concurs Santiago Pinyol amb l'obra Dansa 2. El segon premi va ser per Enrique Benítez i el tercer per Cristina Calderé, tots dos també de Cerdanyola. L'entrega de premis va tenir lloc el passat 23 d'octubre al Centre Cultural de Ripollet i va comptar amb la presència del regidor de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Ajuntament, Alberto Castro.
El jurat estava format per Frederic Sagués, de l'Associació Fotogràfica de Catalunya, i per Laureà Pinyol i Joan Manel Vera, membres de la FOCER. Tots ells van examinar les 77 fotografies presentades per 22 autors. Els responsables del certamen, la FOCER i la Comissió de les Festes de la Tardor, van destacar l'alta participació malgrat les retallades pressupostàries degudes a la crisi. Els diferents actes de les Festes de la Tardor van quedar reflectits a moltes de les obres presentades que es podran veure a l'exposició que s'instal·larà a partir del 22 de novembre al Centre Cultural.
I hem de dir que ja no queden places per cap de les dues activitats incloses a la 5ª jornada sobre bolets organitzades per la Regidoria de Medi Ambient. La primera activitat, una sortida per anar a buscar bolets, tindrà lloc aquest diumenge. La cita serà a 9:15 del matí a la Casa Natura, des d'on sortirà l'autobús per anar d'excursió amb una 60ena de persones.
El biòleg de l'agrupació Ripollet Natural, Isern, explicava la setmana passada a l'Info quins són els bolets més habituals a Catalunya.
Popularment aquí a Catalunya és el rovelló. No? El rovelló és el màxim que... perquè és, hi ha moltes alzines per aquí, per Catalunya, i clar, doncs apareix on hi ha alzines i es pot... és fàcil de trobar. A més, és fàcil d'identificar. I després, res, doncs, que si rossinyols, que si les llanegues, això. Però després també hi ha altres que són també molt coneguts, en el sentit que sí que els hem vist, però que potser no els agafem, que són les trompetes de la mort.
Un membre de la Societat Catalana de Micologia acompanyarà l'excursió i donarà una classe pràctica a tots els participants per indicar-los quins són els bolets comestibles i quins no. La propera trobada serà el dimecres, dia 3 de novembre, a 6:45, al Centre Cultural, on es farà una sessió gastronòmica de bolets amb tastet a càrrec d'Àngels Puntes, cuinera professional i professora de cuina. Com dèiem, per aquesta activitat, que comptarà amb una 20ena de participants, tampoc queden places. Per últim, s'ha organitzat una exposició fotogràfica sobre les jornades al Centre Cultural, tal com explicava el mateix Eloi Isern.
Que és la visita a l'exposició que cada 2 anys fem l'agrupació Ripollet Natura i que és des del dimarts 2 de novembre, a les 7 del vespre fins al diumenge 7 de novembre. I aquí doncs es poden veure els bolets que haguem pogut agafar doncs el cap de setmana abans. Esperem que aquest any potser sí que podem fer alguna cosa maca.
Aquestes jornades tenen cada any una gran afluència de participants i formen part de l'agenda de tardor de la Casa de Natura.
Els centres oberts municipals de Ripollet, la Placeta i els Molins van iniciar a mitjans d'octubre el curs 2010-2011 oferint als infants i les seves famílies una programació d'activitats amb una base pedagògica, socialitzadora, cultural i creativa.
Un total de 70 nens i nenes podran gaudir de tallers, sortides i colònies plantejades per aquests espais socioeducatius. Tots dos centres realitzen una tasca preventiva i educativa en l'infant per estimular la seva personalitat i socialització i per compensar les deficiències socioeducatives que puguin tenir. Aquests espais depenen del Departament de Serveis Socials de la Ajuntament de Ripollet ja tenen infants d'entre 3 i 12 anys. Els educadors encarregats realitzen també un treball individual amb les famílies per tal de dur a terme un treball global en el nucli familiar.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Aquest cap de setmana podrem dormir una hora més degut a l'inici de l'horari d'hivern. Així doncs, a la matinada de dissabte, els rellotges s'hauran d'endarrerir una hora, a les 3 seran les 2. D'aquesta manera es tanca el període de 7 mesos de l'horari d'estiu d'aquest any 2010.
A motiu de la celebració de la Dia de Tots Sants i per tal de facilitar la visita al cementiri de Collserola, l'Ajuntament de Ripollet ha contractat un servei especial d'autobusos a l'empresa Font. Durant el cap de setmana i el dilluns, dia 1, les sortides de Ripollet es duran a terme a 9:45, les 11 i 1:45. De la mateixa manera, l'autobús sortirà des del cementiri a 11:45, 1:45 i 2:45.
El passat 23 d'octubre, membres de Noves Generacions del Vallès Occidental i de les Joventuts Socialistes del Vallès Occidental es van enfrontar en un partit amistós de futbol. El poliesportiu de Ripollet va ser testimoni de l'encontre en el que l'organització juvenil socialista es va acabar imposant per un ajustat 2-3.
270 infants de 5è de primària van assistir el passat 20 d'octubre a les representacions de l'obra Robin Hood en llengua anglesa. L'espectacle va aconseguir despertar l'interès dels assistents en tot moment, ja que es du a terme d'una forma interactiva, estimulant la participació del públic i aconseguint una millor comprensió per part dels alumnes.
El passat 24 d'octubre, els soldats morts a la Batalla de l'Ebre, entre ells alguns ripolletrencs, van rebre un homenatge institucional per part de la Generalitat de Catalunya. Milers de persones, majoritàriament familiars dels soldats de l'Exèrcit Popular, van acudir al Memorial de les Camposines. Durant l'acte es va inaugurar una placa amb els noms de les víctimes d'aquesta batalla, morts o desapareguts.
Recordem que totes aquestes notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest llarg cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars esportius, parlem com sempre de futbol, l'Esport Rei. El Ripollet, nou líder.
Tot el que vagi li comentar el divendres passat, doncs, amb el futbol i amb el bàsquet s'ha produït, no? Després de l'empat de Mollet i la victòria del Ripollet 1-3 al camp del Granollers, fa que els homes de Jordi Muñoz siguin els líders. El que té que fer el Ripollet és conservar aquest lloc i per això tindrà que guanyar aquest diumenge al Palau. Aquesta temporada hi ha reestructuració de les categories i pugen els 6 primers.
I parlant de futbol sala, el Ripollet en un moment delicat.
Molt delicat i perillós, ja que sols té 4 punts d'una victòria i un empat i 4 derrotes. Ha marcat 11 gols i n'ha encaixat 23. Aquesta setmana rep la visita de l'últim, el Mataró, però que sols està a un punt. Del 8è classificat a l'últim, ja una gran lluita i sols els aparen 3 punts, o sigui, a una victòria. Cal recordar que dels 15 equips participants perden la categoria 8 equips.
I acabem amb bàsquet, el Ripollet és l'últim del grup.
La derrota de la setmana passada a la pista del Morell condena el primer equip del Ripollet al descens directe a la jornada número 7. Un Ripollet que sols, o sigui, hem de dir que és el que més cistelles li han marcat, ja que han queixat un total de 502. Un equip amb 9 jugadors, 9 entrenador i que per moment sols té una victòria i 5 derrotes. Recordar que en els dos últims perden la categoria i els altres 4 farien la promoció per la permanència. Aquesta jornada rep la visita de l'Esparreguera, que és el 6è classificat.
I avui a l'Infosport, què tindrem?
Nos tindrem a Javier Peñaranto i Ivan Béas, que són els dos entrenadors, la Can Clos A i Can Clos B.
Doncs ja sabem que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenté a l'Infosport en aquesta casa Ripollet Ràdio. Ramon, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Cels ennuvolats amb probabilitat alta de precipitacions, sobretot de cara a diumenge. El dilluns transcorrerà encara amb una mica d'inestabilitat, però a partir de dimarts s'espera sol per la resta de la setmana.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 29 d'octubre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui, amb motiu de la celebració de Halloween, els deixem escoltant el tema central de la pel·lícula Psicosis, de l'any 1960, escrita per Bernard Herrmann. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.